Són les 7 i 9 minuts de la tarda. Benvinguts a InfoSport, el programa d'esports de Ripollet Ràdio, com sempre, 91.3 de la FM. Avui tornem a un dilluns més per repassar l'actualitat esportiva i tot el que ha d'anar d'ací el cap de setmana als clubs de Ripollet, als diferents esports. Tindrem, com sempre, el tenis taula, farem també futbol, hockey patins, handbol, bàsquet i moltes coses més, els tenim preparades. I anem ràpid ja amb els continguts. A la part tècnica, en Jordi Puy, us parla en Brian Calvo i comencem. Comencem amb tenis taula. L'equip masculí va descansar aquesta jornada i per tant analitzarem el partit de la divisió d'honor femenina del Ripollet, que va guanyar 6-0 al Sinània, amb 2 punts de la Mireia Parató, 2 de l'Aina Mogas i 2 de l'Helena Parente. I llavors el Ripollet és, l'autoescola de Tachepol Ripollet és 6 a la classificació amb 16 punts. El Sinània és última a la classificació amb 18 derrotes en 18 partits i per tant 0 punts. Així arriba al final de la temporada de l'autoescola de Tachepol Ripollet i ara parlarem amb el Ramon que finalment sí que faran la promoció d'ascens sempre i quan el Reus renunciï, ja que l'Arteal i l'Oroso, que han quedat també per davant del Ripollet, no poden ascendir, ja que els seus primers equips estan a la Superdivisió. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, el 6-0, partit clar, partit, victòria còmoda. Com vas veure el partit?
És un partit que tenien que guanyar sí o sí, perquè vull dir, és un equip que l'únic equip que no s'ha reforçat, però igual que nosaltres, no s'ha reforçat i ha pagat les conseqüències. No? Els dos equips que s'han reforçat, doncs el Narón, que durant tota la lliga va anar a últim, s'ha salvat la categoria. I aquest equip, el Tinània, un equip també molt jove, no? Doncs ha baixat. Un partit que allà van guanyar 5-1, nosaltres, però aquí canviàvem la Lídia Rico per l'Arena Parente i el partit va ser claríssim, doncs 6-0 i 18-4 de jocs. Primer Mireia Peretó va guanyar 3-0, claríssimament, ja es posava 1-0 en el marcador. Helena Parente guanyava 3-2 a la número 1 de l'equip del Finània i posàvem el 2-0. Aina va guanyar 3-0 claríssimament i posàvem ja el 3-0. La Mireia també va guanyar 3-0 la número 1, posava el 4-0. Sí. I Aina Mogas va guanyar 3-0 també. I finalment Helena Parente, la jugadora número 2, la va guanyar per 3-2 posant el 6-0 al marcador.
M'imagino que posant-nos en el bàndol contrari, en el de Finània, és difícil, oi? Afrontar aquest final de temporada quan veus que les opcions per competir són molt escasses.
Ells ja sabien que no tenien res a fer, no fixar ningú, no, ja sabien que era el candidat, ja sabien que el candidat era el Finània i vull dir, ja venien, no desmoralitzats, però sí convençuts que serien els candidats a baixar, no? Com així ens ha sigut. S'acaba la Lliga i baixen, doncs, el Monteporreiro, s'ha salvat a última hora, que són els dos fitxatges, els dos equips que han fitxat els jugadors, i baixarien els Incios de Pontevedra i el Sinania també, que és de Pontevedra. Desplaçaments durs. I ara que això que deies tu de la fase d'ascens, ens acaba de trucar ara mateix fa res, cosa de 10 minuts, el director tècnic de la Federació Espanyola dient que si hi havia possibilitat de fer la fase de sèries, si hi aniríem o no hi aniríem.
I què li heu respost?
Sí, de moment ja la Junta ara es reunirà per decidir si s'hi va o no s'hi va a la fase de sèries, que no se sap on es farà, però que érem els candidats i que si hi havia la possibilitat d'anar-hi, si hi renunciaríem o no. Sí. Ara la federació ja està fent els planteos, no? Perquè no sap si hi ha renúncia o no. Teòricament, ara hi hauria d'anar el Torlavega com a segon, el Reus com a tercer i el Praia en Castells de Vitoria com a quart, com a tercer.
Sí,
no?
Exacte.
Però si hi ha una baixa, el Ripollet és el primer a anar-hi.
I a banda d'aquesta reunió que està... Per quan està prevista?
La reunió està fent ara a Ripollet, ja.
I a banda de la decisió final, quina és la teva sensació?
Home, penso una cosa. Passa que pots anar a jugar o fer una fase, que són 3 o 4 dies fora, no es farà aquí, es farà fora. Igual el telèfon diuen que és la que a millor es fa al País Basc, a Irún.
Sí.
I esclar, et vas allà a trobar-te amb equips d'altres grups, de Madrid i d'Andalusia, que ja porten jugadores estrangeres. A veure, esclar, per anar allà, aquests trams calés, amb desplaçaments en avió, que has d'anar ja, com mínim, amb les quatre jugadores, doncs, i que no pugis és un hàndicap, no? Per altra banda, hi ha de que si puges, la lliga és més barata. Els arbitratges més cars, però els desplaçaments, doncs, no seria el mateix a anar a jugar, on hem anat ara aquesta temporada, que haver d'anar a jugar a Vic, a Mataró, a Balaguer, a Calella... M'entens? I si és el Reus, serien sis equips de catalans, no?
Sí.
I s'ha de mirar això. I la federació ha dit que si no contestàvem, és senyal, si aquesta setmana no contestàvem, era senyal de que, no, que renunciàvem a fer la fase d'ascens. I que si contestàvem, doncs que diguéssim el què.
Tenint en compte aquesta sensació i la reunió, si tu poguessis decidir, què decidiries?
Jo, francament, et diria que no, eh?
Creus
no.
que és molt
difícil,
no? Jo crec
que és massa just, pensa que són quatre jugadores juvenils, primer any que juguen a l'Institut d'Honor, i han fet prou. Han perdut molts partits per 4-3 per falta d'experiència, i valdria més assegurança i demostrar que som un bon equip sense estrangers a la divisió d'honor, ser els gallitos l'any que ve lluitar pel títol, i llavors ja tindran un any d'experiència. Jo estic segur que ara comencéssim la Lliga amb els mateixos equips, jo estic segur que estaríem parlant per quedar primers o segons. I llavors, doncs, d'aquesta manera, és mantenir la categoria i que es vagi foguejant i no jugar a la divisió d'honor. De moment.
Doncs a l'espera d'aquesta decisió del club i de veure què passa finalment amb el Reus, Ramon, us desitgem que gaudiu d'una bona Setmana Santa, que el club descansi i si et sembla bé, després de la Setmana Santa tornem a parlar per veure finalment
quina és la situació. Ja que estàs parlant de Setmana Santa, precisament ara, el dia dissabte que ve, estarem tots a Valls perquè allà es disputa els campionats de Catalunya de totes les categories, Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil i Sub-23. I es marxarà el dia... Comencem la competició aquest dissabte a partir de les 9 del matí a Valls i no acabarem fins al dijous de Setmana Santa als campionats de Catalunya, que antigament es feia per ciutats, no? Ripollet organitzava el d'infantil i juvenil, Esparguera feia l'Alevín i Benjamín, i aquest any la federació ho ha situat tot en un mateix pavelló i durant 5 dies doncs, es disputarà els campionats de Catalunya, que estarem a Reus, a Valls.
Doncs us desitgem molta sort per aquests campionats a Valls. Ja veiem que el tenis taula no s'atura. Nosaltres sí fem una petita aturada per Setmana Santa, però si et sembla bé, com deia, doncs parlem després de la Setmana Santa per veure com ha quedat tots aquests campionats i la decisió final del club.
Sí.
Ramon, sí, deies.
Si permets, dir-te que, per exemple, els nois, que la setmana seva s'ho juguen tot.
D'acord, tenim poc temps ja, perquè anem massa justos de continguts avui, però si et sembla bé, ho parlem les properes setmanes, d'acord?
D'acord.
Doncs Ramon, moltes gràcies per atendre'ns i bona Setmana Santa.
Bona Setmana Santa, adeu-siau.
Adeu. Canviant d'esport, passem al futbol i parlem del club de futbol de Ripollet, a la primera divisió catalana, el grup 1. El Ripollet va perdre ahir la cinquena derrota consecutiva aquesta jornada a casa davant el filial del Llagostera per 0-2. El partit començava amb un xut al pal dels visitants al primer minut de joc i era un reflex del desenvolupament del partit. El primer quart d'hora reflectia aquesta superioritat tècnica i classificatòria del Llagostera, ja que és un rival al filial del Llagostera que es troba a la part alta de la classificació i el Ripollet es troba a la part baixa. Aquest domini es va traduir en el 0-1 al minut 16 gràcies a la rematada amb el cap de Pol Gómez a la sortida d'un córner. Després d'una substitució a cada equip degudes a 100 lesions i amb el marcador a favor dels visitants, el Ripollet es va fer amb la iniciativa del partit però sense generar grans ocasions de perill. Tot i així, abans del descans, al minut 43, una centrada del capità ripolletenc, el Xema Aznar, amb qui podrem parlar després de la narració de la crònica, va ser refusada aquesta centrada pel porter llagostarenc i va acabar amb un xut al travesser. La segona part seguia la mateixa dinàmica que al final de la primera, amb el Ripollet intentant crear ocasions en atac i la Llagostera especulava amb el resultat. La poca contundència a la defensa local afavoria el plantejament dels llagostarencs al contraatac. També s'ha de dir que els canvis del Ripollet van partir a l'equip i deixava el sistema defensiu format pel Jaume Mañosa com a únic pivot i els quatre defenses exposats als contraatacs visitants. Així arribava el definitiu 0-2 al minut 87 amb un gran gol del Pol Mitja, internant-se per la banda esquerra i dirigint el seu xut a l'escaire dret de la porteria de l'Uri Llaveri, el porter del Ripollet. Per parlar més sobre el partit, tenim per via telefònica el capità del Ripollet, el Xema Aznar. Xema, bona tarda.
Buenas tardes.
La quinta derrota consecutiva por 0-2, a pesar del cambio de entrenador, ¿cómo se siente el equipo ahora mismo?
Bueno, no estamos en una situación fácil, sí que es verdad que la quinta derrota consecutiva, hay que cambiar la situación porque el equipo sí que es verdad que, bueno, no está bien, estamos cometiendo errores, demasiados errores para dárselos al rival, y nada, hay que revertir la situación porque hay que volver a la senda de la victoria, porque como no empecemos a ganar, no tiene buena pinta, pero bueno, estamos trabajando muy duro durante toda la semana y seguro que le daremos la vuelta a la tortilla.
José Luis Duque es el nuevo entrenador del equipo con quien ya pudimos hablar la pasada semana. ¿Ya os ha transmitido qué es lo que realmente se tiene que mejorar y los errores detectados?
Sí, está trabajando muchísimo, ha venido con muchas ganas, ha venido con mucha ilusión y cada entrenamiento nos transmite lo que tenemos que hacer el fin de semana y nosotros estamos convencidísimos que lo vamos a sacar adelante porque creemos en él y nada, son errores, lo que te había dicho antes, son puntuales, nos meten en un córner, balón parado y son errores pues que son individuales, y hay que mejorar en ello, hay que trabajar mucho más durante la semana y nada, y a ver si le podemos dar la vuelta a la tortilla porque estamos ahora de cruz y cuando va la cosa mal parece que todo pinta mal, pero seguro que con trabajo y esfuerzo esto se sacará adelante.
A nivel personal, estuve yo mismo viendo el partido desde el Municipal de Ripollet y me dio la sensación de que, bueno, como, no sé si como capitán o como gran responsable uno de los grandes responsables del equipo, pues tuviste quizá quien más empeño tuvo y sobre todo a la hora de crear peligro en ataque. ¿Tú te sientes como quizá la gran referencia del equipo en este sentido?
Bueno, yo mira, es mi tercera temporada en el Ripollet y yo ya lo dije, yo soy del Ripollet ya. Mi club es el Ripollet y muero y vivo por el Ripollet. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que estamos en un momento delicado, parece que la pelota no entra, tuvimos un par o tres de oportunidades. Sí que es cierto que el Llagostera fue muy superior a nosotros, es un equipazo, tienen gente joven, gente que probablemente el año que viene habrán de ese equipo 5 o 6 en el primer equipo, pero asegurado. Y es cierto que, bueno, soy el capitán, soy el que da la imagen y me sabe mal estar en esta situación porque quiero a este club y quiero que este club se merece, y tanto el club como la ciudad, en Primera Catalana. Y trabajaremos duro para poder conseguirlo.
Como decías, cierto es que el Llagostera mostró un nivel quizá incluso superior, ¿no?, a lo que corresponde a la categoría.
Sí que es cierto. Estuvimos hablando después del partido con algunos jugadores y salvo 4 jugadores, hablamos de una plantilla que tendrán el Llagostera o sus 20 o 25 jugadores, salvo 4 han debutado en Segunda B. Entonces ya ves el nivel que tanto físico, técnico, táctico, todo corresponde a otro nivel de categoría. Sí que es cierto que bueno, hasta el minuto 88 creo recordar lo estuvimos. En alguna jugada podríamos haber empatado. Tuvo el larguero Turu, tuvo un mano a mano Vicente. Bueno, tuvimos dos o tres oportunidades que pudimos haber metido en el partido. Ya lo último, a la desesperada, pues tratando de conseguir el empate en una contra, tienen calidad y con espacios pues matan el partido.
Y ya para acabar la entrevista, Chema, ahora mismo estáis en promoción de descenso con 29 puntos y a un punto de lo que sería ya las posiciones de descenso. Viendo el calendario y el panorama actual, ¿qué partidos crees que se deberían ganar y cuántos?
Pues bueno, nos quedan 7 partidos y nosotros vamos con el objetivo de, de intentar que cada partido ganarlo. Nosotros dependemos de nosotros mismos. En ilusión nadie nos va a ganar, eso lo tengo asegurado. Ni el Horta, ni tanto como ni el primero ni como el último. Entonces, pues bueno, pensar ya en el domingo, que vamos a un campo difícil, vamos a un histórico como es el Martinez. Pero bueno, sin ningún miedo y sin ningún nada. Lo respetamos al rival, pero vamos a ir a por los tres puntos. Y seguro que trabajando duro como estamos trabajando, daremos la vuelta a la tortilla y seguro que le tenemos que dar ya una alegría al nuevo míster, que lleva 2 semanas y todavía no hemos conseguido nada y lo vamos a sacar, pero seguro, seguro, porque se trabaja mucho, estamos al 100% metidos todo el equipo y seguro que se saca, seguro.
Pues desde InfoSport desear mucha suerte al entrenador, a José Luis Duque, desear mucha suerte a ti, Chema, como capitán y obviamente a todo el equipo, y solo desearos eso, que se consiga la puntuación necesaria para salvar la categoría, que yo creo que ya sería un buen éxito para el club en esta temporada.
Pues sí, eso intentaremos hacerlo.
Chema, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un saludo.
Seguim amb el futbol, però canviem de club. Passem al Camp Mas, que ens porta la seva actualitat la nostra companya, la Inés Sánchez. Inés, bona tarda.
Bona tarda. El Camp Mas es va enfrontar el passat dissabte amb el Santa Perpètua al camp municipal. El partit va començar amb un Camp Mas que tenia les idees molt clares i tenint clar què havien de fer per assolir els 3 punts necessaris per aconseguir l'objectiu que tenien marcat. Els primers 20 minuts no hi va haver masses diferències entre ambdós equips. Es va produir un joc molt igualat, encara que l'equip visitant es trobava en una situació defensiva i va complicar que el Camp Mas pogués tenir ocasions. No obstant, a partir d'un determinat moment del partit, es va produir un gran canvi en l'equip local i van aconseguir avançar-se al marcador amb un gol d'Abdelmujud Hamsaoui. Sense que gairebé passessin 10 minuts, es va produir el segon de l'equip local, aquest cop de Pau Montoro. El tercer i el quart gol es van produir d'una manera quasi simultània al minut 39 per Abdelmujud i Pau, respectivament. Per finalitzar la primera part, amb un bon peu es va produir l'últim gol de Javi Musa, que va posar el 5-0 al marcador. La segona part va començar amb un equip local amb el mateix ritme que els últims minuts de la primera part. Van aconseguir ràpidament el 6è gol, un altre cop Hamsaoui, que va aconseguir un hat-trick. A partir d'aquest moment, el Santa Perpètua va posar-hi més intenció, però no ho va aconseguir. El Camp Mas va assolir 2 gols més, un de Raúl Sánchez al minut 60 i un altre de Sergio Salvador a 13 minuts del final del partit. Al minut 90, finalment, el jugador del Santa Perpètua, Rubén Chávez, va aconseguir el 8-1. Ara parlem amb l'entrenador del Camp Mas, Xavi Guasa, que ens dona la seva valoració al partit.
Bueno, el partido en general, hemos empezado los primeros 20 minutos que no hacían haciendo mal las cosas, nos salía balón, nos costaba, solo buscábamos balón largo, y a partir del 25 empezamos a entrenar jugadas en ataque, y al final los últimos 15 minutos hemos hecho unos muy buenos 15 minutos para acabar la primera parte y nos hemos ido con un 5-0 al descanso.
Los 2 últimos partidos habéis tenido muy buenos resultados, ¿a qué crees que se debe?
Bueno, el equipo está enchufado en una buena dinámica, nos sabe las cosas, creemos en lo que hacemos y sobre todo hemos afinado la puntería que era portería, que eso a principio de temporada nos costaba.
¿Contra quién jugáis el próximo partido?
Semana que viene visitamos al Martorellas, un rival que aquí en casa nos costó, solo le ganamos 3-1 y bueno, esperamos poder ganarle.
Muchas gracias y suerte.
Doncs Inés, moltes gràcies per la crònica del Camp Mas i continuem amb el programa. We'll be right back. Canviem d'esport, passem a l'hoquei patins, que ens porta a la seva totalitat el nostre company, el Nil Arteaga. Nil, bona tarda.
Bona tarda, Brian.
Doncs digue'ns, què va fer l'hoquei patins?
Doncs el club d'hoquei Ripollet va tornar a perdre aquest cap de setmana per 3-1 a la pista de Valls. Nova derrota fora de casa dels ripolletencs després de guanyar la setmana passada, que els deixa desens a la taula del grup B de Primera Catalana amb 30 punts. El proper cap de setmana els de Ripollet rebran a casa el Sant Feliu de Codines, equip complicat que amb el Calanada van perdre per un contundent 6-0 al seu camp i que ara mateix ocupa la sisena plaça de la classificació amb 39 punts. El Sant Feliu ve de guanyar aquest cap de setmana per 7-3 al Calafell. I per parlar més sobre l'actualitat del club d'hoquei i sobre el partit especialment d'aquest cap de setmana, parlem amb Héctor Gallego, jugador del primer equip. Bona tarda, Héctor.
Hola, bona tarda.
Explica'ns, com es va desenvolupar el partit?
Bueno, nosaltres sabíem que anàvem allà a un partit molt complicat perquè aquí no ens va costar gaire guanyar-los, però sabíem que la seva pista costava molt a tots els equips. Ells ens van fer zona durant tot el partit i la pilota es movia ràpid, però a més el seu porter va fer un partit excepcional i a nosaltres no ens entraven i al final, amb moltes ocasions fallades i ells amb tres cosetes es van aconseguir posar per davant i ells ens va fer molt complicat donar-li la volta al partit, sobretot al final. Però bueno.
Sí, va ser com producte de la mala sort també, no?
Bueno, més que mala sort, sí, ells van fer el seu joc, ells són jugadors veteranos que confien molt en la seva pista. A tots els equips de la zona alta i de la zona baixa els ha costat molt treure resultats molt amplis allà.
Sí.
I sobretot que, més que mala sort, sabíem que si ells es posaven per davant seria molt complicat, i és el que va passar.
Últimament esteu perdent bastants partits últimament a fora de casa. A què creus que és degut a aquesta qüestió?
Bueno, ens costa, la nostra pista ens fa molt forts i que és veritat que també vam començar perdent més partits fora de casa a principi de temporada. A partir d'aquesta segona volta se'ns ha donat una miqueta millor jugar fora de casa, però sí que és veritat que hem segut perdent alguns partits. Jo crec que la nostra pista ens fa molt forts, els nostres rivals pateixen molt aquí i allà sí. Tot s'iguala una mica més.
Suposo que el suport de l'afició és primordial en aquest sentit.
Sí, sí, òbviament. Els tambors, el nostre pavelló ressona molt, els tambors, els nens, els pares que ens donen a veure fan molta ajuda, òbviament, sí, sí, clar.
Com està l'equip moralment després d'aquesta nova derrota?
Bé, estem bé. El que hem d'aconseguir és fer que allò sigui anecdòtic. Això ens ho hem començar a plantejar des de principi de temporada. Ja portem parlant que qualsevol resultat dolent hem de fer una anècdota perquè els propers partits siguin resultats molt millors, no enfonsar-nos perquè haguem perdut un partit. Sí que és veritat que aquest partit era una mica complicat, era una mica dur moralment perquè era un rival de baix i sobre el paper potser érem una miqueta més favorits que ells, però la seva pista, ja et dic, no és així. I vam tenir, bueno, hem de tenir aquesta setmana com a objectiu millorar el que vam fer malament allà.
Seguiu, doncs, pensant en els play-offs? Sou ambiciosos en aquest sentit?
Sí, sí, òbviament. Nosaltres, sense deixar de mirar baix, perquè és el primer objectiu que ens vam marcar a principi de temporada, volem seguir mirant cap a dalt. I tot el que sigui play-off ens vindrà molt benvingut. Està molt difícil, però hem de seguir fins a final de temporada lluitant per això.
Aquest cap de setmana jugueu amb el Sant Feliu de Codines, que a l'anada veu perdre per un contundent 6-0. No sé si t'has quedat amb alguna cosa d'aquell partit, recordes alguna cosa que pugui servir per afrontar el partit de tornada?
Mira, salvant les distàncies va ser una mica del partit de Valls, perquè ells a Sant Feliu esperàvem que ens fessin un joc més obert, però ens van fer una zona també, ens va costar molt atacar-la, ens va costar molt arribar per la porteria, igual que el dia
sí.
de Valls.
Sí.
Però bueno, jo crec que el resultat del 6-0 amb un altre partit és molt impossible o molt difícil que es torni a repetir, perquè va ser un molt mal dia nostre.
Va ser un accident, no?
Sí, jo crec que totalment un accident. Totalment un accident. I aquesta setmana els hi volem posar les coses molt, molt difícil. A més, venen a la nostra pista, als equips els hi costa molt.
Sí.
I a ells encara més.
Com afronteu, doncs, aquest partit?
Amb moltes ganes, perquè sabem que és d'un dels últims trens si volem pujar al tren del play-off. Ells estan ara mateix en una zona de play-off i sabem que si volem mirar cap amunt és dels pocs trens que ens queden. Sí, aquesta setmana entrenarem molt, molt fort i anirem a deixar-ho tot a la pista.
Quants punts us quedeu per certificar la permanència matemàticament? No sé si ho has calculat o...
Sí, jo crec que ara mateix, si guanyàvem a Valls, estava quasi fet ja, però jo crec que amb 6 punts ja ho tindríem fet, la permanència, perquè a més, aquesta jornada vam punxar els equips de sota també, que ens venia molt bé perquè ens allunyàvem encara més, si cal, dels equips de sota, però jo crec, ja et dic, uns 6 punts, 6-7 punts, jo crec que ja ho tindríem quasi fet.
Hi ha algun partit així marcat en negreta al calendari?
Com a difícil, ens ve sí. El primer classificat, el Reus Ploms, ara no sé si el primer o segon, perquè aquesta jornada han jugat entre el primer i segon.
Sí.
Ens ve el Reus Ploms i ell és un partit molt, molt complicat. Però després, com a vital pel descens o no, si tot va bé no ens hauríem de jugar res, perquè és la penúltima jornada,
evidentment.
Ens ve el Mollet. El Mollet està per sota nostra i tant de bo no ens haguéssim de jugar res en aquella setmana i puguem enfrontar aquell partit amb més tranquil·litat o mirant cap amunt per possibilitats de playoff.
Doncs tant de bo que aquestes alçades ja haureu assolit la permanència.
Tant de bo, sí.
O els playoff.
Exacte.
Per últim, Héctor, per anar acabant ja l'entrevista, no sé si ens podries fer una valoració general de la temporada a nivell personal.
Sí, mira, jo a nivell personal, a nivell d'equip, jo crec que vam començar prou bé, però els resultats i petits detalls d'adaptar-nos a la categoria ens costaven molt, sobretot perquè la categoria més física, amb un equip amb més qualitat que la segona catalana, i a partir ens ha costat una mica sobre fins al desembre,
sí.
Però a partir del desembre, gener, estem fent una segona volta excepcional.
Espectacular,
a nivell, sí. Sí, sí. Tant a nivell de cada jugador individualment com a nivell grupal, això respira el vestidor, però ja et dic, si hagués una classificació de la segona volta, segurament estaríem uns tercers, segons, per una zona molt, molt alta i molt còmoda. I ja et dic, ha sigut totalment ascendent la temporada.
Héctor, per la meva part només una pregunta. Parlàveu sí. Abans de què necessitaríeu i els punts que necessitaríeu per aconseguir matemàticament ja la permanència. Mm-hmm. Posant-nos en els millors dels casos i que poguéssiu lluitar realment pel playoff, quants punts o quantes victòries creus que necessitaríeu per realment tenir opcions d'aconseguir-ho?
Hauríem de guanyar-ho tot. Començant perquè aquesta setmana contra el Sant Feliu, que ja et dic que és de vital importància si volem lluitar pels play-offs, i el Sant Feliu, a part del punxar contra nosaltres, hauria de perdre un altre partit o dos més. Queden 6, si no m'equivoco. La seva dinàmica no és molt irregular, però tampoc és un equip dels 3 primers, per tant, hem d'esperar què fan ells, i nosaltres guanyar-ho tot.
El missatge de la directiva és mirar cap avall o cap amunt?
El missatge inicial era mirar cap a baix, perquè era el primer objectiu, però vist com estem a la segona volta no volem renunciar a res i volem seguir treballant i mirar cap amunt, si pot ser, sense oblidar el que hi ha per baix, que era l'objectiu principal.
Doncs tant de bo que, Héctor, certifiqueu la permanència quan abans millor i llavors ja sí podreu mirar sense obstacles a la part alta de la classificació. Moltes gràcies per la col·laboració i esperem, desitgem molta sort des d'aquí, des de l'equip d'Infosport a l'equip de Ripollet. Moltes gràcies.
Vinga. Moltes gràcies, un plaer. Adéu.
Adéu.
Tornem a canviar d'esport, passem a l'handbol, que l'handbol Ripollet ha tornat a disputar una nova jornada de Lliga. Ens porta a la seva actualitat el nostre company Armand Mata.
Bona tarda, el club handbol Ripollet ha jugat aquest cap de setmana la 23a jornada i ho ha fet contra l'Esplugues, que des del començament va anar per davant en el marcador. A la meitat de la primera part es van distanciar de 6 a 7 gols, però els ripolletens van pujar la intensitat en defensa i l'efectivitat en atac. En el descans, els visitants només perdien de 3 punts. La segona part va començar encara millor pels locals, ja que els d'Esplugues van ser molt superiors i el porter va aturar bastantes ocasions. Els ripolletens no van tenir opció d'apropar-se en el marcador en cap moment i van perdre per 39-23. Per parlar del partit, comptem a l'altre costat del telèfon amb el jugador ripolletenc Adrià Jordana. Bona tarda, Adrià.
Hola, bona tarda.
La victòria no va ser possible, però com vas veure tu el partit?
Bé, doncs vaig, com has comentat tu, la primera part ells van començar més forts, es notava que es jugaven el poder salvar-se o no salvar-se de la categoria, del descens, i es va notar que vam sortir més, amb més intensitat, sobretot en defensa. I a poc a poc, quan va anar passant la primera part, la nostra intensitat defensiva també va augmentar, vam estar més als des de cada porteria i això vam reduir bastant les distàncies a la mitja part. Però la segona part es va notar que ens vam passar per sobre, la veritat. No vam poder fer res. Van jugar ells molt millor i, com tu has dit, el porter ells va parar molt i van ser molt superiors.
La diferència en el marcador es va veure des dels primers minuts del partit, no?
Sí. Es notava que ells es jugaven alguna cosa. Nosaltres ja hem baixat fa algunes setmanes, encara que no matemàticament, però era molt difícil que poguessin salvar. I a ells es notava que encara es jugaven alguna cosa i sí, van ser superiors. La veritat, no vam tenir un gran partit ahir.
Com va ser aquesta primera part?
Doncs ells van sortir bastant forts al principi, crec que van fer un parcial de 4 o 5 a 1 i no estàvem gaire acertats de cada porteria, ens costava marcar gols, les fintes no eren gaire bones, les fases de llançament i de passe feien que tinguessin contraatacs molt fàcils, però cap al minut 20, més o menys, ens van posar una mica de més les piles, van començar a defendre una mica millor i de cara a portar-hi vam estar més acertats i això vam reduir bastant les distàncies. I vam fallar tres penals que podíem haver igualat encara més el marcador, així que el partit ahir estava allà. No sabíem si guanyarien ells o guanyarem nosaltres a la mitja part.
Com dèiem, a la primera part la diferència ja es veia des dels primers minuts del partit, però cap a la meitat de la primera part ells es van distanciar una mica i vosaltres vau aprofitar, no?, per pujar la intensitat i l'efectivitat, no?
Sí, es van fer 3 o 4 contactes seguits i es van anar una sèrie de 7 o 8 gols i un temps mort del nostre entrenador i vam veure que no podíem continuar així, que havíem de millorar bastant perquè si no se'ns anirien de seguida en el marcador i això vam pujar la intensitat i vam poder reduir una mica les distàncies.
Què va passar després del descans? Perquè la diferència de 3 punts amb la que vau marxar al descans fos a més i acabeu estiu al partit a 39-23.
Doncs la segona part, la veritat és que el començament va ser igualat, no es van marxar gaire, marcàvem ells, marcàvem nosaltres o fallàvem els dos, però va haver una jugada clau que va ser l'expulsió del nostre porter en un contraatac, va sortir de l'àrea i vam xocar el seu atacant i el nostre porter, van expulsar-lo, i a partir d'aquí doncs, es va haver de posar un altre de nosaltres que no era porter, i la veritat, això ens va desmoralitzar una mica, vam baixar la intensitat en defensa i ells, gairebé tots els atacs eren gol i no vam poder fer res més, en realitat.
Quina autocrítica faries del partit d'aquest cap de setmana?
No, ens falta intensitat en defensa. Si no ens posem les piles, doncs es costa més de ficar-nos en els partits, perquè els equips van forts en defensa i en atac. Ara, a més, a les últimes jornades de la Lliga la gent s'està jugant coses, o bé si juguen contra els de dalt volen o pujar de categoria o jugar a play-off, si juguen contra els de baix volen salvar-se de la categoria i tots surten amb molta intensitat. I si nosaltres sortim com vam sortir ahir a jugar, ens costa molt. Hem de seguir la línia que seguíem en els últims 4 o 5 partits que havíem jugat, que sortíem amb molta intensitat des del començament i s'havia reflexat en resultats positius. Però ahir, com no vam fer això, doncs va costar molt més i no vam jugar gaire bé.
Creus que heu de millorar en alguna cosa en concret de cara als propers partits que us queden?
Sí, de cara als propers partits i de cara a preparar també la temporada que ve, hem de millorar en defensa, sobretot contactes, hem de contactar més fort, hem de comptar millor, hem de més control mental, diguem-ne, estar més atents. No pot ser que se'ns vagi la gent tan fàcilment o que no cobrim bé els espais. Això ho hem de millorar i anem treballant dia a dia en els entrenaments. I també en el sistema ofensiu, també estem treballant en els entrenaments, entrar bé en l'espai, fer algunes jugades. La veritat és que anem preparant ja la temporada de la cara a l'any vinent, perquè, veiem que aquesta temporada ja no podem fer gaire cosa en quant a resultats i classificació, però sí que és important anar treballant ja perquè l'any que ve comença bé la temporada i, per què no, aspirar a tornar a assolir la categoria on estem aquest any.
Fa unes setmanes vam parlar amb el teu company, el Ferran Rigat, que sí, ens deia que la tendència de l'equip havia canviat amb l'arribada del nou entrenador, d'Òscar Aguilar.
Sí, 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 sí. S'ha notat molt, la veritat, el canvi d'entrenador, perquè bueno, també és cert que hem recuperat a gent que, no, que estava lesionada i no podia jugar. Això, sumat amb l'arribada del nou entrenador, ens ha donat una mica més de vitalitat a l'equip, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera. I, no sé, la gent ve més motivada, hi ha més alegria a l'hora de jugar, i això s'està notant bastant en els resultats. Les últimes setmanes hem aconseguit dues victòries i un empat, cosa que no havíem fet en tota la temporada. Així que s'està notant bastant l'arribada de l'Òscar.
Mm-hmm. També ens deia que ara ja estàveu pensant en la propera temporada.
Sí, 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 és important preparar la propera temporada des de el més aviat possible. Suposo que podrem recuperar a gent que ha estat lesionat tot aquest any i no ha pogut jugar, i bueno, intentarem la base que tenim aquest any, mantenir-la, anar treballant des de ja per poder assolir més conceptes de cara a l'estratègia i de cara a la intensitat i la forma de jugar que vol l'entrenador que tenim ara. I jo crec que si ens posem des de ja, la temporada que ve podrem treure resultats molt més positius dels que hem tret aquest any, de veritat.
Uh-huh. Us queden 3 jornades.
Sí.
Com afronteu el que us queda de temporada?
Bueno, ens queden 3 jornades de la Lliga i després vindrà la Copa, que suposo que també jugarem. Així que, bueno, continuar treballant, continuar millorant, intentar treure el màxim de resultats positius possibles, però encara que la classificació no podem fer gaire cosa més, sí que ens volem guanyar, i que a tots ens agrada guanyar, i treballem per això, treballem per poder guanyar els partits que queden i poder fer un bon paper a la Copa.
I què ens pots explicar de la Copa?
Doncs la veritat no sé com ho muntaran aquest any. Normalment organitzen, fan grups de 3 o 4 equips que juguem entre ells, i després els primer o els dos primers fan jugar eliminatòries. I bé, bueno, la gent, com és al final de temporada, la gent va més relaxada, va més a gaudir i no tant amb la pressió del resultat i de la classificació. I bueno, podríem fer un bon paper. La veritat és que si continuem jugant, no com aquest any, no com aquesta setmana, sinó com setmanes anteriors, jo crec que podem guanyar algun dels partits i podem passar a la zona de playoff de la Copa i poder fer un bon resultat, per què no?
Com afrontes el proper partit?
Doncs, bueno, el proper partit l'afrontem amb il·lusió, la veritat, perquè a la primera volta vam perdre només d'un gol allà al seu camp, és contra el Palau Tordera, només vam perdre d'un allà, i la veritat és que aquí, bueno, anem amb ganes de jugar, igual de bé que vam jugar el partit de Nava, i de poder guanyar-los. La veritat és que a casa últimament m'hem tret 2 resultats bastant positius, 2 victòries, i creiem que podem fer un bon paper i podem treure un bon resultat.
Doncs, Adrià, moltes gràcies per haver-nos atès. Que tingueu molta sort en aquests 3 partits que us queden i també a la Copa, i esperem que els pugueu guanyar.
Moltes gràcies a vosaltres també per, bueno, per donar l'oportunitat de poder explicar com anem aquest any.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, adeu.
Adeu.
Gràcies, Marc, i ja anem a l'última secció del programa, amb el bàsquet, que ens porta la seva actualitat tant de la derrota del masculí com la victòria del femení. L'Àngel, bona tarda, Àngel.
Doncs bona tarda, i recordeu que fa 2 setmanes vam venir aquí i vam titllar el partit que va fer el Sever Ripollet contra el Lliçà de l'increïble, perquè va perdre amb un parcial de 26-3 en els darrers 6 minuts. Doncs d'aquest hauríem de dir-li Deja Vu o l'Increïble 2 o un monstruo viene a verme directament. Però
la segona versió.
Però ho van tornar a tenir. La veritat és que el Ripo guanyava de 19 punts tot just a l'inici del darrer quart i va acabant perdent de 3. En el desenvolupament del partit, Verneda de gala per rebre el líder, un martinenc intractable. Només una derrota en tot el curs, ahir gairebé sumant la segona, i el CBR, que va fer un partit majúscul. Igualada sortia sense el seu center de referència buscant un joc més àgil, i els primers minuts locals van ser una invitació al joc del voltatge. Però el líder demostra capacitat d'aclimatatge a qualsevol situació i liderar els 10 primers minuts, 19-24. Capgirava el marcador al Ripo amb un millor nivell físic i defensiu. El Verneda és clau per l'afició, però també per les dimensions, i això els blaus ho exploten. I de no ser pels tirs lliures, més haguessin eixamplat la diferència als blaus en uns minuts de molt bon nivell local. 41-35 al descans i dret a somiar assolit. A la represa, el CBR seguia amb la dinàmica del segon i amb irreverència i fermesa defensiva trobava vies a l'atac per augmentar l'avantatge i obligar el tècnic visitant desesperat a demanar temps mort. Però no afligeixen els locals i el 58-45 per encarar el tercer quart era una realitat. I si algú li quedava un dubte, David García posava amb dos triples els 19 de renda mentre el líder seguia perdut a pista. Però llavors va tornar a passar. Si l'esport és una qüestió mental, el CBR va abandonar el Verneda per tornar a lliçar. El Ripo es va perdre en tot el que es podia perdre. 19 amunt, 3 bàsquets seguits en contra amb alguna decisió arbitral discutible i pel cap que se't passa un compte que pot tornar a passar. I va passar. Nervis, desgavell, espectacle arbitral, desesperació, impotència i 70-73 per un CBR que va tenir el darrer triple, però ahir no era el dia de Can 3. Dèiem, el dia del lliçar, que el bàsquet és fotudament meravellós, doncs des d'ahir és refotudament meravellós. Tot i la derrota, gran feina de David Igualada i els seus, aquestes eren les valoracions de David García al final del partit. T'ho vaig dir el dia de lliçar i malauradament t'ho he de tornar a dir avui. Gràcies per atendre'ns, perquè avui tampoc no és un dia gens fàcil. S'ha repetit?
Bueno, s'ha repetit, no, per mi no ha sigut exactament igual que el dia de lliçar, ni molt menys. Hem fet un partit molt correcte en tots els aspectes, molt bon nivell, tant de defensa com en atac. Hem fallat alguns tirs al primer quart, fruit dels nervis, suposo, però tot i així hem aconseguit posar-nos per davant al marcador i aquesta ha sigut més o menys la tònica dels darrers, del segon, tercer i últim quart, l'últim quart fins a l'últim moment. Avui només que queda que... El primer, felicitar el Martinem per l'extraordinària lliga que ha fet i són campions de lliga merescudament i... Fet això i dit això, crec que el partit d'avui ens el mereixien guanyar i, bueno, han sigut puntualment a l'últim quart, els tres o quatre últims atacs, ells han pujat massa el ritme, massa a la intensitat defensiva i per mi els àrbits han sigut més permissius de tot el que he vist fins ara a la lliga, vull dir... l'arbitratge es pot equivocar i té possibilitat d'equivocar-se, evidentment, però tan seguidament i tan repetidament amb una defensa que fins ara no s'havia permès durant tot el partit, arriben els moments puntuals del partit davant del líder i sembla que això pesa una mica, i aquesta és la meva opinió.
Hi havia la sensació entre el públic, també entre algun membre del club, que l'arbitratge és així... no se n'han vist gaires. Ha influït massa?
Home, per mi sí, per mi avui han tingut un pes molt important i sobretot els darrers minuts. Hem mantingut un avantatge molt bon al marcador davant d'un líder que s'ha passejat pràcticament per aquest grup de la primera catalana i evidentment han sigut han tingut el seu protagonisme en l'últim quart i dir el contrari és negar l'evidència. Així de que t'ho dic, Àngel, han sigut, o sigui, jo puc entendre que tu mantinguis un nivell o que tu mantinguis a ratlla una defensa com la veníem fent fins al darrer quart. Però al darrer quart ells han pujat molt al nivell defensiu, han fet masses faltes, en molts contactes i no s'ha pitat res. No s'ha pitat res, coses que després a l'altra cistella qualsevol contacte mínim eren faltes per nosaltres. Ells no han entrat em sembla que al minut 9 de partit han fet la tercera falta personal l'últim quart. Nosaltres ens hem posat a bonus quan portaven 4 minuts escassos de quart, i això ens ha lastrat evidentment. Hem competit davant d'un molt bon equip i ho hem fet molt bé. Jo, per mi, felicitar els jugadors per l'esforç, per tota la setmana d'entrenaments i la resposta de l'afició al Verneda, que ha sigut magnífica, i res, te'n vas amb una cara un altre cop de circumstàncies per perdre de 3 punts.
Després del partit de lliçà, el repte era aixecar el cap, ho vau fer a Mollet, vau fer un molt bon partit. Avui han fet uns excel·lents 35 minuts de bàsquet. Tornem a necessitar allò que necessitàveu després de lliçar, però ara ja queden menys partits i lluny dels jocs de jugar-se alguna cosa.
Bueno, veient-lo en perspectiva global, Àngel, jo crec que nosaltres hem d'estar orgullosos amb la feina feta, sobretot amb els partits que hem disputat amb la gent de dalt. Gent de nivell, Lliçà té un molt bon equip, Martinent té un equip pràcticament fet per pujar a Copa, i això aquí ho ha demostrat, ho ha demostrat amb el partit d'anada. Mollet, un equip jove que competeix molt bé, ahir van guanyar els segons classificats al Lliçà, i amb aquests equips hem competit bé, a un molt bon nivell, i ens ha faltat, doncs, a vegades la sort a vegades l'encert i a vegades, com avui, doncs decisions que ens lastren fins al resultat que marca el marcador.
Felicitats pel partit, felicitats també per la temporada que dueu i molta sort pel que queda.
A veure si dilluns vinent podem celebrar alguna victòria del Senyor. Gràcies, Sanja.
Doncs el CBR que tornarà la propera setmana i amb aquesta derrota queda amb 13-2 i lluny de tot. Molt malestar el club per l'arbitratge patit ahir al Verneda. De fet, presentaran algun tipus de reclamació amb el vídeo de les càmeres del PAME. Veurem quin recorregut té. I, home, una reflexió a nivell de bàsquet general és que els arbitres s'equivoquen i no passa res perquè s'equivoquin, tots ens equivoquem, però potser el reglament els hauria de posar les coses més fàcils. No sé si s'equivocaria menys, si fos menys interpretable.
Però el reglament i també més eines per ajudar-los. No només el bàsquet més professional tenen el vídeo, però
sí,
necessiten tant la col·laboració dels jugadors com la col·laboració de la Lliga.
S'ha de dir que ahir els jugadors van estar tots bé, fins i tot els jugadors del Martinenc, que es van proclamar campions de Lliga amb la victòria ahir al Verneda, van ser molt esportius, un ambient molt esportiu, van aplaudir els jugadors del CB Ripollet, el CB Ripollet també va aplaudir el Martinenc pel seu campionat, i en general va estar en bon ambient també entre l'afició, que no hi va haver cap problema per res del que va passar, hi havia molta gent de Barcelona ahir al Verneda. Doncs canviem la moticona del emprenyat per la del somriure immens que és el CB Ripollet Sandacos, el senyor femení del CB Ripollet, que ha jugat dos partits aquest cap de setmana i els dos els ha guanyat. Parlem del partit de divendres, partit importantíssim, el que jugaven divendres les Blaves, que iniciaven un cap de setmana amb dos partits. Ràpidament les Blaves es veïren els dubtes de com respondrien a dues setmanes sense competició, fent un inici de partit a l'alçada de la importància que tenia el maig. Dominants a la pintura i fermes en defensa, començaven a fer forat respecte a un Sant Jordi a qui li costava entendre de què anava això. 20-13 al primer quart. I seguien, sense entendre-ho, les rubinenques al segon, buscant la brúixola com qui busca la sortida de la laberint d'Horta. Una brúixola que sí tenien les ripolletenques en Glòria Oriol, que trobava el camí de la cistella amb màxima lucidesa per posar un més 15 blau intens. 38-24 al descans i una pregunta: com s'atura a Glòria Oriol quan està especial? Si algú tenia la resposta, no anava de rosa. Parcial d'entrada a la represa per posar un més 20 definitiu, ja que no s'entreveia ni capacitat ni virtut en les rubinenques. D'aquí fins al final, tan sols gaudir del gran joc col·lectiu del CBR i de l'evolució de l'Aia Becerra, entre d'altres. 74-40 al final, de 34 punts, victòria del CBR Ripollet Sandacos. En un partit d'Albert Ortega, i al final recollim les valoracions de l'Aia Becerra i Albert Ortega, que estaven molt contents amb dues pel partit, per la victòria i pel gran joc que estan duent les d'Albert Ortega. Diumenge, victòria a domicili contra el Nou Esplugues per 56-57, i tot i que segueixen penúltimes, les d'Albert Ortega sumen ja 10 victòries i toquen a la porta fins i tot de la salvació directa. Enorme feina de les Blaves, que com aquí van fer una evolució destacadíssima. Molt, molt, molt bona feina. Recordeu que al desembre portaven dues victòries, doncs ja en aquests 3 mesos de competició, des del 2007, 8 victòries. Les vam deixar beneïdes i ben beneïdes, eh? Partides de Glòria Oriol, partides espectaculars de Glòria Oriol, i en general un gran nivell d'equip, un gran nivell. Felicitats a totes i també a l'Albert Ortega, que sens dubte ha tingut molta culpa de l'evolució brutal que està fent l'equip.
Doncs sens dubte hem de felicitar les jugadores del sènior femení, també l'enorme tasca d'Albert Ortega i la seva trajectòria que ja porta dins del club. Gràcies, Àngel, ens tornem a escoltar la Setmana Santa, i així tanquem el programa d'avui, donar les gràcies com sempre als nostres oients per escoltar-nos, i com deia, el programa es pren dues setmanes de descans. Us desitgem una molt bona Setmana Santa i ens tornem a trobar el dilluns 24 d'abril, com sempre, de 7 a 8 de la tarda a la 91.3 de la FM, a Ripollet Ràdio. Fins aleshores, molt bona setmana i molt bona ràdio.